Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya us ofereix aquest espai.
Ciberseguretat, nous oficis digitals, un podcast de Mariola Dinarès.
Hola a tothom, sóc Mariola Dinarès i això és Ciberseguretat i aquest és l'últim capítol de la temporada. Nous oficis digitals. No sabria triar quina ha estat la millor d'aquestes 19 converses. He conegut 9 homes i 9 dones, persones motivades per la seva feina, persones motivades per aprendre. Fa falta molta gent per resoldre els problemes de seguretat que tenim i que tindrem en un futur. Aquesta, la que us hem explicat, és clarament una feina de futur. I amb el podcast hem demostrat que hi ha des d'educadors i educadores a hackers ètics fins a pèrits digitals que certifiquen proves en un judici i li expliquen al jutge, amb paraules entenedores, tots aquells conceptes molt difícils i de forma tecnològica. Acabarem amb un tema molt important. Avui coneixereu la Joana. És un pseudònim, es protegeix, es dedica a resoldre problemàtiques al voltant de les violències masclistes que es produeixen a les xarxes i en digital. És una feinada molt necessària, com la que també ha fet aquest equip per elaborar aquests 19 capítols. En tots ells hi ha col·laborat també el Tomàs Roy, el director general de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que ha fet un esforç per no dir paraules tècniques i per fer arribar a tothom consells de seguretat.
Ciberseguretat. Guions i producció, Carles Planes Bou. Tècnic de gravacions, Marcel Arenyes. Producció musical, Joan Arenyes. Dirigeix i presenta Mariola Dinarès.
Anem per feina. Capítol 18. Atendre les víctimes de violència masclista digital. Assetjament a persones públiques que s'exposen a les xarxes socials. Assetjament d'exparelles a través del mòbil. Fanatisme contra les dones. Les dones i el col·lectiu LGTBI estan sotmeses a violència masclista des de la xarxa. Mantenir l'anonimat és de vegades positiu. Preservar la nostra identitat ens pot beneficiar. Dominar la tecnologia i empoderar-nos pot protegir-nos, de vegades, però no sempre. Per això hi ha col·lectius com FemBlock que ens ajuden a resoldre-ho. Gent com la Joana, que ens ajuda a combatre la violència masclista digital.
Les violències masclistes digitals també hi ha tot un tema en què és una violència masclista, per tant té un factor estructural, però que moltes vegades les persones no són capaces d'identificar-les, ni senten que la resta de gent reconegui aquestes violències, perquè són noves, perquè encara tenim una mica la idea de que les violències digitals no són reals, no? Hi ha com aquesta idea de la vida real i la vida digital. La vida és una.
Ciberseguretat, un podcast de Mariola Dinarès.
Benvinguda, Joana. Abans de començar, com explicaries la teva feina a algú que no en té ni idea?
Hola, Mariola, moltes gràcies per convidar-me. A algú que no en té ni idea li diria que jo formo part d'un procés amb un equip i m'encarrego d'idear plans de seguretat i de fer que dones i persones LGTB que estiguin visquent situacions de violència digital puguin tornar a fer una vida normal amb les seves tecnologies o pal·liar una situació de violència concreta en un moment.
Podríem dir que és una mica una protectora, no?
Nosaltres el que intentem molt és treballar amb la idea de que cada persona ha de ser capaç, dins de les seves possibilitats, de prendre el control de les seves tecnologies.
La Joana Tura és un pseudònim, treballa des de fa uns anys com a tecnòloga experta en combatre la violència masclista digital. Aquest no és el seu nom real, sinó un pseudònim que usa per evitar represàlies dels agressors misògens que circulen per internet. És per això que, a diferència d'altres episodis, que aquests no ens centrarem tant en la seva vida personal, en el seu tema personal, sinó en la professió. Treballes a FemBlock, és un projecte pioner que atén i respon a les violències digitals. En què consisteix una mica el vostre dia a dia?
Doncs al nostre dia a dia fem moltíssima feina en equip. Jo formo part d'un equip multidisciplinari on hi ha psicòlogues i també treballem de la mà de juristes. I el que fem és rebre casos i els estudiem amb la persona i li fem una proposta concreta de com lidiar amb la situació. Sempre tenint en compte aquesta vessant múltiple en la que entenem nosaltres la ciberseguretat. Perquè nosaltres venim del ciberfeminisme i treballem amb un concepte que es diu de seguretat holística.
Què vol dir això?
Això vol dir que entenem que la seguretat és un concepte com molt profund i complex i que té factors múltiples. Per començar, la seguretat depèn de com la percebi una persona i tenim molt en compte el factor psicoemocional, el factor físic i també entra en joc el factor legal. Llavors, no entenem que una persona el que necessiti sempre sigui fortificar dispositius i xifrar i utilitzar tecnologies complicades per estar protegida davant d'agressors, que això de vegades és així, o en algunes situacions, en algunes persones, en alguns contextos, això és el que es necessita, però a vegades sempre posem l'exemple de que tu pots estar en una casa amb unes tanques i unes finestres superfortificades i un pany amb quatre claus, però si tu estàs a dins plorant amb un atac d'ansietat, tot això no serveix de res i tu no estàs segura.
Entenc que és important vosaltres treballar en equip i amb aquest equip que tu dius multidisciplinar, no?
Sí.
Perquè potser et sap molt d'eines, de tecnologia, de tallar focs, del que sigui, però en canvi has de també tenir aquest punt de poder-te també assessorar tu mateixa a nivell psicològic, no?
Sí, absolutament. I rebre suport moltes vegades. Les violències masclistes digitals també hi ha tot un tema en què és una violència masclista, per tant té un factor estructural, però que moltes vegades les persones no són capaces d'identificar-les, ni senten que la resta de gent reconegui aquestes violències, perquè són noves, perquè encara tenim una mica la idea de que les violències digitals no són reals, no? Hi ha com aquesta idea de la vida real i la vida digital. La vida és una,
clar,
i té diferents dimensions i té diferents plànols, com tot. I el digital és un plànol més del qual depèn el nostre benestar, igual que, que dels altres.
Abans de començar em deies, no? Estem centrats en la violència masclista i cada vegada més és més ciber. És a dir, no? més aviat cada vegada és més en digital perquè tots els contactes que fem gairebé tots són en digital, vull dir que gairebé tot s'ha anat cap a les xarxes, no? I cap al digital.
Clar, la vida s'ha digitalitzat molt en els últims anys i això ja estava passant, però amb la pandèmia va com accelerar. Crec que gairebé totes les situacions de violència masclista analògiques, per dir-ne d'alguna manera, avui en dia incorporen un factor digital, perquè la violència s'extén a les esferes de la vida, a les esferes compartides, en parelles, exparelles, i a part s'han generat formes de violència que són exclusives de l'esfera digital. O sigui, avui en dia estan passant coses que abans no podien passar perquè només es donen en el medi digital.
Mira, m'agradaria posar alguns exemples, no? de quins són els tipus de ciberviolències masclistes més comuns amb els que us trobeu, no? Perquè ens puguem fer una mica la idea del que estàs explicant.
Hi ha un ventall molt ampli de violències masclistes digitals, però podríem parlar de ciberassetjament, de vigilància. Tenim també totes les violències sexuals, que inclouen doncs, el sexpreading, que és això de compartir fotos íntimes o imatges íntimes sense el consentiment de la persona. Tenim també les violències que consisteixen com en atossigar a figures públiques, sobretot quan són dones que parlen, dones o persones del col·lectiu LGTB, que parlen de política, que parlen de feminisme o que parlen d'àmbits tradicionalment masculinitzats, com la tecnologia, els videojocs, el futbol, etc., que poden rebre insults i amenaces en massa sistemàticament cada cop que diuen alguna cosa o que es posicionen.
Amb tot això que estàs dient, és que fins i tot tenim una mica normalitzat, no? Jo he entrevistat un munt de dones gamers, no? Que ja tenen com interioritzat que entren a la xarxa a jugar a videojocs i es posen un nom d'home, no?
Sí.
O sigui, però ho tenim com normalitzat, en plan, ja sabem que passarà això. O sigui, quina manera podem revertir-ho?
Sí, és molt dur. Jo crec que en els últims anys estan fent passos, per això, per començar, que ara tothom té bastant clar que això passa. Fa 5 anys no era tan així. Llavors, el primer pas és entendre que això passa i després és anar atacant les causes, perquè al final són sistemàtiques. I aquí tenim un ventall amplíssim, des de projectes com FemBlog, a l'educació, des de que les criatures són petites, en la igualtat i ensenyant que les nenes també poden fer tecnologia, etcètera, etcètera, a tractar el problema de les plataformes en si en les que es donen aquestes violències, perquè no s'estan prenent seriosament. O sigui, sí que és cert que les violències existeixen estructuralment i, per tant, es traslladen a l'esfera digital. O sigui, és un reflex, és un lloc més. És com si ara faig aquí una plaça de pàrquing, doncs també passaran allà coses, perquè al final el món és un.
però també podem fer coses a l'hora de dissenyar aquestes tecnologies. Les tecnologies estan fetes per persones, no ens oblidem d'això.
Clar, ara que parles així de persones, no sé, vosaltres des del vostre col·lectiu i que feu un munt de coses i que esteu superconscienciades i sobretot esteu molt actives en aquesta esfera, què en penseu de l'anonimat a les xarxes socials? Teniu una posició comuna o hi ha moltes idees diferents sobre això?
Tenim una posició comuna. Sí, tenim una posició comuna. L'anonimat a les xarxes és, no és el problema, l'anonimat és imprescindible i és útil per mantenir les democràcies i per fer que moltíssima gent pugui fer activisme i pugui filtrar coses, fer periodisme, etc, etc, etc. Aquest no és el problema. I, de fet, la idea de que aquest és el problema és comprar un marc complex en el qual el que s'ha de fer és tenir tothom molt controlat i punir molt, no? Sancionar moltíssim per fer que les violències no passin. I les violències passen perquè, com he dit, són una cosa estructural i perquè les plataformes estan dissenyades de manera que aquestes violències fins i tot arriben a donar diners a les persones a qui pertanyen les plataformes. Com d'encaminar-nos cap aquí a l'hora de buscar solucions.
Una de les teves feines deu ser, per exemple, també identificar IPs, no? O no?
No, o sigui, en
realitat... Per això deia allò de l'anonimat, no? Perquè,
clar, o sigui,
darrere d'un assetjament hi ha sempre un ordinador i hi ha sempre una persona. No sé si és cap aquí o la teva feina no consisteix en això.
Fer això seria il·legal, per tant, no ho faig. La meva feina, en casos així, consistiria en ajudar a fer la recol·lecció de proves i a muntar un cas perquè un jutge doni l'ordre, que és l'única manera en la qual s'hauria de poder averiguar una IP.
Tot i que les plataformes cedeixen les dades d'aquella manera, també, no?
Sí, clar, això és un problema.
Que no és una cosa fàcil.
No, no és una cosa gens fàcil. Les plataformes moltes vegades ni tan sols contesten els requeriments judicials. En el cas en què tu aconsegueixis que la policia, el jutge, etcètera, etcètera, es prenguin en sèrio el cas i emetin una ordre, que això també és una odissea.
Ara t'estava parlant, com diríem, de casos concrets, d'algú que de cop, no sé, té una obsessió per una persona, deies, famosa, i comença a assetjar-lo o el que sigui, no? Però sovint hi ha també atacs coordinats a les xarxes contra dones, no?
Sí.
Darrere d'aquesta misogínia digital hi ha sempre, no sé, una motivació política, podria haver-hi, o hi ha altres motivacions?
Jo diria que sempre hi ha una motivació política, però perquè entenc que silenciar les veus de les dones o de les persones dissidents a les xarxes és polític, tot i que potser les persones que ho fan no estan interpretant que estan cometent un acte polític, però és un acte polític que el que pretén és mantenir l'estatus quo de com són les coses ara mateix o de com han sigut tradicionalment fins ara.
Una qüestió d'intimidar, no? Quines eines doneu a les dones que es troben en situacions així?
Doncs des d'enfortir la seguretat dels comptes, a tenir mecanismes psicològics per lidiar amb certes violències, a les xarxes de suport mutu, que són importantíssimes en aquests casos, a les denúncies, ja siguin legals o públiques. Hi ha com un ampli ventall d'estratègies. Nosaltres aprenem molt també de les companyes de Llatinoamèrica, que són com molt pioneres en tot el tema de les violències masclistes digitals i el ciberfeminisme, però també ens nodrim moltíssim de les estratègies que les mateixes víctimes o persones afectades fan servir. Sempre tothom ens ve, nosaltres, com que gairebé tothom són dones, sempre ens venen com, jo no en tinc ni idea, jo és que soc superanalfabeta digital, i després que t'asseus amb aquesta persona i parles una estona, doncs la gent ha posat en pràctica eines i tàctiques de defensa, perquè és natural i perquè al final, avui en dia, gairebé totes ja tenim una relació amb la tecnologia en la qual sabem fer coses. I bevem molt d'aquí, també. O sigui, les agafem, les provem... O sigui, no ho sé. S'ha de tenir en compte el factor emocional tota l'estona. Això per nosaltres és importantíssim, perquè al final el que es pretén és això. I s'han de compartimentar també els espais digitals.
Què vols dir? Que a nivell professional i personal no barrejar-ho, per exemple? O...
Per exemple, que és una cosa molt difícil, perquè avui en dia, clar, hi ha molta gent, no, que treballa de les xarxes, o no, els periodistes ho sabeu.
Sí. Era... La gent a vegades fins i tot comença tenint dos, no, dos mòbils, que un li paga, sí, l'empresa a l'altre, i acaben amb un, perquè,
sí,
és difícil treballar així, no?
Sí, exacte. Però és important, i jo crec que és una estratègia també que a nivell de salut mental li pot servir a tothom, encara que no es trobi sota atac, tenir certa compartimentació entre les nostres identitats digitals. Com que en els últims anys hem assumit el relat, que ve del Big Tech, de que tu ets una persona i a les xarxes socials vas amb el teu nom i els teus cognoms i tothom pot veure de què has treballat, de què has deixat de treballar, si tens parella, si no tens parella, i això no té per què ser així.
Et pots crear una identitat digital que tu pots controlar-ho, si vols.
Exacte.
Però n'has de saber molt, o la gent és molt ingènua, potser, també, no?
Bueno, o pots fer coses simples. Pots decidir que per jugar a videojocs tindràs un compte que no es barrejarà en res més perquè és el teu moment de desconnectar i no vols que mentre estàs mirant coses de videojocs et surti una notificació d'una cosa de la feina. Tan simple com això.
També estic pensant en casos com fins i tot de pagament, no? Que hi ha gent que no té prou segur que fa servir una targeta de crèdit que té un munt de diners en allà i els fa servir per pagar compres a internet. Això ho fa molta gent i és realment perillós, no?
És que al final el que és perillós crec que és no tenir control.
Clar.
Sobre la tecnologia, sobre les contrasenyes, sobre quins comptes tenim a quin lloc, no? No tenir com mapejada la informació en la que tractem dia a dia, que realment és moltíssima. O sigui, hi ha un robament de dispositiu, no? Un telèfon mòbil que desapareix i la gent ni tan sols és molt conscient, no som gaire conscients de què hi ha allà exactament.
Sembla que estiguem parlant de dones vulnerables, a qui se'ls assetja, i més aviat són les que són fortes i que es mostren a la xarxa tal com són, no? M'imagino advocades, periodistes d'investigació, molta gent activa en el feminisme.
Activistes,
són les que estan rebent més atacs, no? Actualment.
Sí. Clar, aquest tipus de violències al final són alliçonadores. És com van dirigides a una figura pública que és la que s'ha atrevit a parlar, però en realitat ni tan sols és personal contra aquesta figura pública, sinó que el que s'està fent és emetre un missatge a tota la resta, a totes les que estem mirant. Mentre estan dient, si fas això, si t'atreveixes a parlar sobre feminisme o et fiques a parlar de futbol o dius alguna cosa sobre uns temes que hem decidit que no, això és el que et passarà. Tindràs aquest assetjament, tindràs aquestes amenaces, no et podràs connectar, hauràs de deixar Twitter, etcètera, etcètera.
Les xarxes i el món digital cada vegada més el que crea també, per culpa o gràcies als algoritmes, són bombolles digitals, no? Potser ara estem explicant això i hi ha gent que no ha vist aquests atacs. La gent que és molt activa en el feminisme estan tot el dia fent el crit al cel de que els hi entren tota mena d'assetjadors i també s'està normalitzant una situació, no? Clar, no sé fins a quin punt es pot protegir o els algoritmes van a la contra, com deies, no? Perquè el que fan és encara promocionar més quan hi ha algun conflicte, no?
Sí, absolutament. Clar, aquest és el tema. Al final estem passant moltíssimes hores en plataformes que són del Big Tech, que tenen la seva seu normalment a Califòrnia, que no paguen impostos, per cert, sobre les quals no tenim cap mena de possibilitat d'incidència. O sigui, no són democràtiques, no són públiques, ningú està decidint què passa o què deixa de passar allà més que els senyors que són els accionistes o que en són els propietaris. Llavors, això, mentre ens relacionem allà, poca cosa tenim a fer.
I de quina manera ens podem empoderar? O sigui, fa falta, no?, un empoderament de les dones en l'entorn digital?
Sí, absolutament, absolutament. De quina manera podem? Doncs per començar a creure'ns una mica, perquè nosaltres sempre que fem tallers, jo sempre ho dic, no pot ser que totes sigueu analfabetes digitals. O sigui, és impossible que cada persona que arriba a la línia o que anem a fer una formació, el primer que digui és que és analfabeta digital. És que estadísticament és impossible, no pot ser. I després, a la que parles amb la gent, i fins i tot a vegades persones grans, no, però tinc aquest compte, però tinc tal, però això m'ho vaig baixar aquí, això m'ho vaig baixar allà.
La gent no és conscient del que sap fer, no? Perquè ho fa de forma natural ja, no?
Exacte. Llavors, prendre una mica de consciència de que al final totes tenim cert nivell i el que no tenim el podem adquirir. Avui en dia hi ha maneres d'adquirir-lo i som capaces d'adquirir-lo. Traiem-nos aquest discurs del cap de que jo, resulta que jo sóc, de casualitat, l'única persona que no podrà entendre
no
això.
Lliga.
O sigui, no.
Clar, des de FemBlog busqueu donar eines per capgirar aquesta situació que comentàvem. Per què és tan important el software obert, el programari lliure i també dissenyat en perspectiva feminista?
Doncs el software lliure és molt important des del nostre punt de vista, perquè compleix amb quatre llibertats que fan que això del que parlava abans no passi. Això del que parlava abans, quan he dit que les plataformes del Big Tech estan tancades i nosaltres no tenim la possibilitat d'incidir-hi. Amb el software lliure, tothom pot accedir al codi, tothom pot veure el codi, i aquí sí que no tothom entendrà un codi obert, però també hem de confiar com en la comunitat, perquè podrem veure que aquest software està fent el que diu que fa.
Clar, és un sentit de transparència, no?
Exacte. Que no està enviant dades a tercers sense el nostre consentiment, que no està generant coses que no haguem donat el nostre permís perquè ho faci, etc. Això per començar, i després que es pot modificar.
Clar.
I això vol dir que la comunitat ciberfeminista, la comunitat internauta, qui sigui, pot anar-hi afegint modificacions que millorin el software constantment. I crec que si Twitter fos de... Bé, això seria si mi abuela tuviera ruedas, no? Però que si Twitter hagués sigut o fos de codi obert, hi hauria molta gent que hauria anat afegint com modificacions que farien que la vida a Twitter fos més fàcil si ets una identitat dissident.
Va a la contra, crec que l'està tancant cada vegada més, Elon Musk,
ah,
no?
Ah, sí, sí, però és que això, aquest ja és un altre tema que... Clar, sí. Quan surti això, què ha passat?
Però l'argument que ha donat, ho tanco perquè, o si no, les empreses que fan servir intel·ligència artificial el que fan és agafar dades que nosaltres posem a Twitter. O sigui, aquest és l'argument que s'ha donat.
Però és que aquest senyor, què ha de dir?
Clar. Escolta, l'altre dia parlava amb la Laura Bates, la feminista, que es va infiltrar en fòrums masclistes i misògins que proliferen a les xarxes. No sé si tu has arribat a fer això també, d'infiltrar-te a grups, a fòrums, per veure què passa allà. De quina manera es pot combatre això?
Bé, jo crec que tothom que hagi tingut una mica de curiositat hi ha entrat i ha estat xafardejant per allà, perquè al final són alguns, molts, són oberts o de caràcter més o menys públic. És preocupant, però torno a insistir en que s'ha d'entendre que el problema és l'arquitectura de les plataformes que permet i promou això. Perquè al final, gent masclista sempre n'hi haurà, i reaccionaris als avenços socials sempre n'hi haurà. Però no sempre hi ha hagut, o no sempre hi ha hagut de manera tan explícita, empreses multimilionàries que vagin fent créixer, no?, els seus erraris.
De tot això que estem parlant, a mi, per exemple, personalment el que em sorprèn és que també s'hi hagin apuntat les noves generacions. Potser és el que em fa que m'esclati més el cap, no?, de dir, en un moment de llibertat, que s'ha d'avançar, que el progrés, no?, que hi hagin casos, per exemple, de control a la parella amb gent superjove, no?, de potser és la seva primera relació, fins i tot. Es donen punts que, no sé, les generacions més grans no tenien previst i no ens pensàvem que això pogués passar. Vosaltres ho heu analitzat d'alguna manera, això?
Sí, nosaltres ho tenim analitzat. De fet, quan vam fer el primer pilot de la línia d'atenció, que vam tenir com 3 mesos per veure què arribava i experimentar una mica, ens vam sorprendre molt de la mitjana d'edat, perquè no era gent tan jove.
Ah!
No era gent tan jove per res del món. De fet, ens van sorprendre uns quants casos de gent gran, que van arribar. Llavors, clar, és...
Vull dir que és un prejudici que no està analitzat al 100% i no podem dir tots els joves són així ni tots...
No, en absolut. No, clar que no. Hi ha moltíssima consciència feminista entre la població jove. I en tema de dades de violència sempre és molt difícil d'analitzar, perquè fins que no li poses nom no es denuncien. Llavors tu pots dir, des que s'ha aprovat la llei de violència de gènere hi ha no sé quantes mortes cada any que abans no hi eren. És com que sí, clar que hi eren, però és que no se'ls hi posava nom, no se'ls comptava enlloc. Llavors és com molt difícil. Clar, nosaltres ara, si comencem a tractar la violència masclista digital, entenc que com més es tracti, cada cop arribaran més casos, però això no vol dir que cada cop hi hagi més violència masclista digital. És molt difícil de...
Bé, el podcast Ciberseguretat és un podcast que vol inspirar a les noves formacions, perquè sempre ens diuen que els nous oficis digitals encara no existeixen, no? I en canvi hi ha alguns que, com el teu, malauradament, jo crec que té bastant de futur aquest ofici, perquè s'haurà d'estar molt a sobre d'això. Com creus que ha de ser una persona que faci la feina que tu fas? O sigui, s'ha de ser d'una determinada manera, ha de ser curiosa, ha de ser treballadora, no sé, alguna característica que sigui important?
Jo crec que la curiositat, i diria que l'amor a la tecnologia, al final. Perquè nosaltres el que fem és entendre molt bé com els usos de la gent i per què és important mantenir-se a les xarxes. Perquè el primer que es diu normalment en aquests casos és deixar el mòbil o no et relacionis a través d'internet, no? Com que sembla molt fàcil.
Clar, ja t'entenc. Quan es parla d'això ciberassetjament, doncs no entris.
És el primer que surt.
Clar.
Llavors, nosaltres crec que a part del que fem és entendre molt bé que això no és una opció, evidentment. Vull dir que això és com dir-li a algú que no surti al carrer o que no vagi a la feina perquè l'estan assetjant a la feina, no? És com un despropòsit. I el que intentem és entendre, no?, què està trobant aquesta persona a les xarxes, com podem cobrir certes necessitats o com podem fer uns usos més segurs, però sempre amb la idea d'això, de que la persona decideixi, consenteixi, evidentment, i vagi fent com el seu camí. O sigui, nosaltres una cosa que no fem mai és agafar ni dispositius ni contrasenyes. O sigui, nosaltres sempre com que acompanyem a les persones perquè facin el seu propi procés d'apoderament digital.
Tenir també aquesta consciència, aquesta sensibilitat, no?, que tu demostres, que no només és saber les eines, sinó també saber parlar amb humanistes, diríem, no? Perquè sempre s'ha dit, tu que ets de lletres o de mates? I en canvi tot això ja està com molt barrejat,
sí.
I més en aquests casos, no?
Sí, sí, absolutament. Clar, jo diria que algú que vulgui ser tecnòloga d'una línia d'atenció a les violències masclistes digitals ha de ser capaç de treballar en equip, sobretot, perquè per nosaltres això és clau, no? Cadascú té la seva àrea com d'expertesa, però també es van dissolent, perquè també anem aprenent molt les unes de les altres, no? I al final, com que anem fent plans entre totes i anem com proposant coses, anem avançant, anem creixent també, perquè al final és tot molt recent i ens anem nodrint dels casos que ens arriben, però això, no?, com deixar l'ego bastant a la porta quan anem a la feina i intentar generar coses entre totes.
Mm-hmm. Jo sempre dic que sóc de la Lliga Stop Alarmisme Digital. Mm-hmm. No sé si estàs d'acord amb mi, no? Perquè sí que és fàcil quan parles de ciberseguretat, d'atacs i vosaltres més, de la violència de gènere masclista, no? Que hi ha com grans titulars, no?, que criden molt l'atenció i que fan és agafar por i potser s'ha de fer molta pedagogia, no?, sobre quan parles de tecnologia.
Sí, absolutament. I crec que aquí va una mica de pollita, però crec que moltes vegades el periodisme no ho fa bé, això.
Ja sabia que ho diries, però digue-ho, és igual. No, és veritat, que són grans titulars, que el que volen és el clickbait i ja està, és veritat.
Sí, però perquè al final tothom està en el medi digital, jo també ho entenc, al final necessites clics perquè d'això es viu i al final has de posar un titular tal. A vegades hi ha notícies molt ben treballades, molt ben documentades, però que posen un titular superalarmista.
Que normalment a vegades és un altre periodista, no? Que hi ha un periodista que el fa, no? A consciència, i llavors l'editor, no, que això no ho s'entén, això no ens passa bastant, això.
Clar, perquè també jo entenc que necessites que els anunciants posin els diners perquè al final aquí tothom, si no es podria
fer periodisme. Per simplificar, però s'acaben fent titulars
que
fan mal.
Sí. Jo me'n recordo el pànic moral aquest del deepfake. Tot era com, ara el que passa és que fan porno amb les noies que tal, i és com, bé, gent, o sigui, sí, i això és una violència masclista digital, i és molt greu, i de fet hi ha hagut condemnes per això, perquè atenta contra la dignitat d'una persona, evidentment, i és violència sexual, però clar que passa això, però perquè el problema és un altre. El problema no és que cada cop existeixi aquesta tecnologia. Qualsevol tecnologia es farà servir per això.
És que amb el Photoshop ja ho podies fer, no?
Clar, exacte. Qualsevol tecnologia es farà servir per exercir violència contra les dones, perquè tenim un problema estructural d'una societat que es basa en la violència contra les dones.
Clar, no, suposo que a tu també et passa, no?, que fins i tot familiars et diuen, això que he vist, això és de veritat o no? I ara amb el tema de la IA, no?, que és aquest boom que jo dic que ha entrat a la conversa del bar, no?, de dir, hi ha una IA que fa això, ja. I al fons estem parlant com d'internet, al fons, no?, perquè és una eina i ja està.
Sí, s'han com d'entendre les eines i s'han de donar temps a les coses per arribar a entendre sense aquesta necessitat de generar pànic moral, que jo també ho entenc, que hi ha coses que fan por i que portem molt de temps veient pel·lícules distòpiques en les quals les màquines agafen el poder i ens destrueixen, i realment és perillós que siguin grans empreses privades les que tenen gairebé la totalitat d'intel·ligència artificial ara mateix. Sí. Hi ha projectes públics ja també, però no és el model ideal. I no hi ha transparència.
Clar, hi ha una guerra de comercial brutal, sí, no? A veure qui aconsegueix fer la millor eina en aquest aspecte, no?
I hi ha tot el tema dels biaixos.
Clar.
Tot el tema dels algoritmes, intel·ligència artificial, etc. Jo el gran problema que hi veig és que s'està treballant sempre, això al final s'alimenta amb dades, i els bancs de dades amb els que s'alimenta són bancs que reflecteixen certa realitat amb un biaix molt clar, però que moltes vegades acaben reproduint opressions.
Clar, per això també hem de fer una crida, no?, que hi hagi també dones que es formin i que puguin haver-hi dones en els equips que creen els algoritmes, també, no? Per això diem, no?, dones informàtiques, enginyeres, gent que sigui allà,
sí,
no?
O sigui, sí, absolutament, però crec que també hi ha d'haver una crida a que al final la tecnologia forma part de la vida de tothom i tothom ja ha de començar a entendre una mica.
Clar.
Mínimament, o sigui, no pot ser que sigui una cosa totalment allunyada de la gent que no sigui experta o que no sigui el seu camp professional, perquè la fem servir cada dia, des que ens llevem fins que ens anem a dormir, depenen moltíssimes coses de la nostra vida de tecnologia. Per tant, crec que la manera de no divinitzar-la i de no fer que sigui una cosa totalment allunyada de nosaltres, que no podem controlar però que ens controla, és entendre una mica, entendre una mica. O sigui, què és un servidor, què són les grans empreses de tal, de què parlem quan parlem de metadades, o sigui, com conceptes bàsics que sí que crec que tothom hauria de començar a incorporar.
Clar, m'estic imaginant que el teu dia a dia, el teu ofici, és un tema que és dur, no? O sigui, amb la gent que et trobes, o, bueno, feu també alfabetització digital, evidentment. Clar, no sé fins a quin punt tens satisfacció en algun cas concret. O sigui, saps què vull dir? O sigui, no sé si arriba un moment de dir, estic contenta perquè ajudo aquestes dones a estar més protegides, o fins i tot en algun cas que diguis, mira, hem arribat fins al final, estic satisfeta perquè això ho hem aconseguit.
Sí, diria que en la majoria.
Sí?
Sí, avui en dia sí. Sí, perquè hi ha molta gent que ens arriba que ha anat a molts llocs abans i ningú l'ha sabut ajudar. I llavors, quan arriba a nosaltres, sempre tenim molt en compte quina és la necessitat concreta, no? Perquè hi ha gent que si t'expliquen el cas diries, ah, doncs jo faria això, això i això. I és com, ja, però que potser aquesta persona l'únic que vol és tenir un canal de comunicació amb la seva mare que està a un altre país. I això és el que vol. No vol denunciar...
Sí, personalitzeu no vol... molt els casos, no?
Absolutament, sí, clar, busquem satisfer la demanda concreta que tingui la persona, perquè al final les situacions de violència, el pitjor que pots fer és ser paternalista i decidir què és el que necessita aquesta persona. O sigui, evidentment, sempre li ofereixes el ventall de possibilitats, perquè hi haurà coses en les que no haurà pensat o possibilitats que no sap que existeixen abans d'arribar. Però un cop arriba i li presentem les coses i ens diu, no, jo només vull que m'ajudeu a certificar proves perquè jo el que vull és anar a judici, o... només vull, doncs això, un canal de comunicació segur per tal, o el que vull és que m'ajudeu a configurar un nou dispositiu, no ho sé, o sigui, com qualsevol cosa, i llavors, clar, som capaces de satisfer la demanda en la gran majoria dels casos. Hi ha vegades que la demanda va canviant, hi ha vegades que la situació és molt complicada i la persona en aquell moment no pot enfrontar fer-se en càrrec per ella mateixa, vull dir, clar, situacions de violència poden arribar a ser com molt complexes. Però sí, jo diria, moltes vegades sortim satisfetes i tanquem casos satisfactòriament.
Que bé, sí. M'alegra aquesta resposta, m'ha agradat. I quina formació tens?
Jo tinc formació en administració de sistemes. Mm-hmm. Tinc estudis jurídics, també.
Sou híbrids, ja ho veig, sí. No? S'ha d'estar, com també els teus companys, en totes les entrevistes que he fet, que és un reciclatge continu, és a dir, sí. Un sempre anar aprenent, perquè, clar, canvia molt la manera d'estar dins de les xarxes, no?
Clar, pensa que les violències masclistes digitals tenen una cosa divertidíssima, és que són innovadores cada dia. O sigui, t'arriba algú i
no
et diu... Però coses inversemblants d'estar fent servir no sé quina aplicació per això o altra, perquè no sé què. I llavors és com, val... no sé de què m'estàs parlant, i llavors fem un procés d'investigació i t'acabes... Clar, però no són coses com de hacker de pel·lícula, sinó que són...
Clar, que igual fan servir una xarxa social de plantes per, jo què sé, per dir
sí, alguna cosa. Sí, exacte.
O sigui, que no té res a veure, però que s'infiltren.
Exacte, però que moltes vegades són molt poc èpiques. O sigui que nosaltres fem molta feina de... Val, doncs ara em baixo l'aplicació de plantes i veig si es pot bloquejar no sé què, saps? Com... Com moltes coses d'aquestes.
Clar, l'assetjador és creatiu en aquest cas, no?
Sí.
Quina creus que és, diríem, la xarxa més conflictiva, o que utilitza més un assetjador, o no sé si hi ha un genèric?
Aviam, a Twitter hi ha molta violència, això està clar, però això sempre és com de perfils més públics. I després ens trobem moltes coses com de vigilància i assetjament, i aquí la ubicació de Google, coses d'aquestes, de configuracions, de permisos, de comptes compartits, de contrasenyes no canviades després d'una separació, com coses d'aquestes. I que el que parlava com de tenir el control de les teves dades, la teva tecnologia, el que fas, em refereixo que hi ha coses com... Si avui en dia el compte Google, que tothom que tingui Android ha de tenir vinculat a l'aparell, les configuracions per defecte pugen un backup del WhatsApp, pugen totes les fotos que fas...
Clar, fent còpies de seguretat continua, sí.
I si tu has obert el correu en un altre ordinador, a tot això s'hi pot accedir si s'ha quedat la contrasenya guardada. Vull dir que moltes vegades ens arriba gent que és com, és que no sé què està passant, però l'agressor està sabent coses que no hauria de saber, i no sé com. I a vegades és tan senzill com això.
Clar, heu de fer una gran feina d'alfabetització digital, realment, no?
Sí, bueno, el fotògrafo digital o com d'acompanyar un procés de calmar-nos i pensar juntes, no?, com de mapejar la informació i prendre el control sobre què hi ha i què no hi ha.
Clar, és que de vegades això, hi ha tantes vinculacions entre els nostres aparells que ni tan sols es som conscients, no?
Clar, si comptes amb els que es compra i llavors allà hi ha una adreça i una targeta...
I ara estava pensant, no sé si tu ets partidària com a consell a la gent, per exemple, que es guardi correus electrònics de converses, tot això vosaltres ho recomaneu?
Que se'ls guardi...
Sí, no sé, és que hi ha gent que, fins i tot empresarialment, no?, que es guarda com correus electrònics amb converses que ha tingut per si un dia li passa alguna cosa. Hi ha com molta psicosi en aquest aspecte, no?
Hi ha... Clar, ja ens dependrà. En una relació laboral, si hi ha un abús o alguna cosa així, sempre estarà bé per poder anar a judici i tenir les proves.
Però serveix, o sigui, tenies coses com aquestes, serveix en un moment donat? O també, no sé, en una separació?
Sí. O sigui, pot servir... O sigui, quan s'estan cometent delictes, o sigui, si hi ha un delicte d'amenaces, per exemple, o de sex spreading, de difusió de contingut no, sense consentiment, tenir-ne l'evidència pot servir de prova en un judici. Però s'ha de certificar. Això nosaltres ho podem acompanyar i tenim documentació a la nostra pàgina web, també, que tenim molta documentació accessible i oberta de coses de ciberseguretat.
Quina pàgina és?
és docs.femblog.cat.
Genial.
O des de femblog.cat ho trobeu. I allà hi ha explicacions de com certificar digitalment.
I de casos també potser concrets o així d'acompanyament i els contactes. No sé quant de temps fa que fas aquest ofici, però no sé si estem pitjor que quan vas començar a fer-ho. Crec que tu has parlat una mica en clau positiva, no? De que sí. Creus que anem a millor, no? No sé, com veus el futur?
A mi m'agrada ser positiva sempre, perquè si no... Malament rai, però crec que s'ha de destacar que hi ha cada vegada més conscienciació per part de tots els factors implicats en les situacions o en la problemàtica de la violència de gènere. Llavors aquí parlem des de forces de seguretat d'Estat a tot el circuit de violència de gènere de Catalunya, en aquest cas, perquè és on nosaltres treballem, que inclou educadores socials, juristes, psicòlogues, etcètera, etcètera. I entre les mateixes afectades per la violència. Fa no gaire, i encara passa, però cada vegada menys, això era una part de la violència que, a la que no se li feia cas, no? No se li prestava atenció, perquè moltes vegades estan passant coses molt greus i molt perilloses, i llavors doncs, això és com el que deixem per últim perquè ens sembla menys greu. Si una persona està en perill físicament, això és el primer que s'ha de solucionar, però també s'està donant com el pes i l'entitat que té aquest tipus de violència, que té seqüeles psicològiques que deriven en seqüeles físiques, evidentment.
Arribarà un moment que el 100% de la població serà digital i també suposo que anirem madurant també en la nostra relació amb els aparells, en la manera de demostrar que potser serà com més complicat. No sé, jo també deixo anar això per veure si positivem una mica, però m'agradaria dir-te, Joana, moltes gràcies per tota aquesta feina que feu, que és molt necessària, i per tant, doncs, esperem que en un futur millorin aquestes conductes. Gràcies.
Moltes gràcies.
Ciberseguretat, nous oficis digitals, un podcast de Mariola Dinarès. El tip de seguretat, un consell de Tomàs Roy.
I arribem al final d'aquest viatge, d'aquest podcast de ciberseguretat, nous oficis digitals, amb el director general de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Tomàs Roy. Hola, Tomàs.
Hola, Mariola, i moltes gràcies per aquest viatge.
Doncs, no, jo he après molt, No sé, vosaltres que escolteu també, potser, seria molt feliç que sí, però jo, la primera que he après... Clar, jo recordo, com hem dit, hem de parlar de la gent que es dedica a la ciberseguretat. Jo he de reconèixer que em pensava que éreu una tipologia. Jo em pensava que tothom era com el Tomàs Roy, no? I en canvi m'he sorprès perquè he vist com molta gent diferent, gent molt motivada per aquesta feina, no?
Com el Tomàs Roy.
També, però és veritat, teniu aquesta motivació, no?, per sí, la ciberseguretat. Com és això?
Doncs perquè és un tema intel·lectualment molt interessant, els reptes als que t'enfrontes són d'actualitat, no?, i a més, veus que fas, no diré un món millor, però et dediques, diríem, en certa manera, a protegir.
A fer el bé.
I, sí, és apassionant. Jo crec que tots a les persones que conec, jo també, és veritat que crec que són persones molt motivades i amb molt estímul, no deixar mai d'aprendre, i les professions que hem estat veient són professions que avui tenen molta sortida, però és que tindran sortida, és a dir, és una professió de molt futur i que ens val molt la pena anar-la evolucionant, perquè jo sempre explico que jo sóc de ciber de segona generació, perquè el meu pare ja es dedicava a la ciberseguretat, però cada dia estic veient canvis, és a dir,
clar,
estan contínuament, la meva professió l'actualitzo cada vegada, doncs, aprenc de les coses que passen.
És que tu encara continues fent cursos, per exemple, no?
Jo aprenc i dono cursos, no? I sí, a més, a vegades, cada incident és un aprenentatge. O sigui, quan tu t'adones com evolucionen, no?, els atacants, els adversaris, del que ja sabem, ja en sabem protegir. Ara el que estem intentant aprendre és com protegir-nos del que no sabem, no? Perquè si ens passa una vegada, no ens ha de passar més, no? I per tant, és una feina de molta col·laboració, de molta compartició, no? Ha passat això, com podem compartir-ho amb la gent perquè no li passi a ningú més, no? Hi ha aquest sentiment col·lectiu d'una protecció entre tots, no? No és un tema de, ostres, m'ha passat a mi, que s'espavilin els altres, no? Sinó fem-nos entre tots més forts, perquè si no continuaran atacant-nos, no? Per
clar,
tant, hem de pujar el nivell.
També em fa la sensació que cada vegada hi ha més formacions específiques per això, però sí que és veritat que aquests homes i dones que he conegut tots surten d'una enginyeria a vegades genèrica i després se n'adona parlen de què és el que més els agrada i llavors a través de màsters o formacions paral·leles es van especialitzant en un sector concret, no?
De fet, això diríem som els de la nostra generació, però una cosa que està passant és que cada vegada és més assequible. És a dir, ja no cal una enginyeria. No, abans calia una enginyeria per fer una xarxa, instal·lar una xarxa i un router. Ara s'instal·len sols. No? Aleshores, ara cal una enginyeria per fer ciberseguretat? No. Dic, en aquestes professions el que ens trobarem és que cada vegada ens trobarem amb uns mòduls molt més assequibles, amb menys temps hi haurà més possibilitat i el que estarà més assistit hi haurà, diríem, més eines i per tant cada vegada les persones els hi caldrà menys coneixement expert sinó que l'aniran adquirint i és una miqueta com el concepte aquest, la intel·ligència artificial ens farà que pensem menys? No, ens facilitaran la vida. La ciberseguretat cada vegada està més assistida i per tant tu pots dedicar-te a investigar més i a ser més intel·ligent perquè ja hi ha coses més manuals que ja et venen donades.
Clar, ens farà ser una mica més productius. Actualment falta molta gent, no?, en el sector.
Falta molta gent i, a més, la gent que falta, la gent té el prejudici de que no podran entendre-ho, no? I això és sorprenent perquè molta de la gent que has conegut no van estudiar ciberseguretat ni pensaven que farien ciberseguretat, no? Hi ha molta gent que diu, fa 7 anys... és que jo no em dedicava per res a la ciberseguretat i ara són uns cracs, no? Hi ha molts perfils que aprenen, que comparteixen i comences com amb tot, o sigui, anar fent autoformació o amb complements pots fer, evidentment, no cal una enginyeria però no fa mal una enginyeria, pots aprendre una miqueta de tot o pots ser molt especialitzat en un tema, no? I després també veure com evolucionen les amenaces. Hem sortit del Covid, què va passar durant el Covid? Atacs a les VPNs, els remote desktop, els ordinadors, accessos des de casa, coses d'aquestes. Ara, què està passant? Vulnerabilitats, configuracions mal fetes, atacs contra els proveïdors. Demà què passarà? Aplicacions mal fetes, accés a la informació, venda d'informació. Clar, seran reptes on ja no servirà de res tenir una còpia immutable. Això ja es donarà per descomptat. Uh-huh. Aleshores, els atacants què faran? Anem a fer un altre tipus d'atac. Primer fan lo fàcil, però van evolucionant. I la ciberseguretat què farem? Anirem evolucionant i trobarem les maneres de protegir-nos de noves amenaces. Uh-huh. Per tant, és un continu creixement, és una professió de molt recorregut i de molt reconeixement perquè quan la gent té un incident necessita que se l'ajudi, no? I la victimització és terrible, però cada vegada es valora més no tenir un incident. Uh-huh. I no es pensen que no es tindrà, sinó el que vols és tenir serveis
la
segurs.
Prevenció, no?
Clar.
I el que és evident és que són feines de futur, no? Ara que busquem això, feines que agradin i que a més tinguin recorregut, doncs us n'hem donat uns quants exemples. Gràcies, Tomàs.
A vosaltres, i de veritat que encantat de com m'heu presentat la nostra professió i com has ajudat tu a fer-la veure.
Ara m'hi dedicaré jo, potser.
Ànimo, ja ens cal molt talent.
I dones, eh?
També.
No, però hem fet paritat, que això estic molt orgullosa d'això, eh? Mm. 9 homes i 9 dones a l'entorn de la ciberseguretat. Gràcies, Tomàs. Adéu.
A vosaltres.
Després de tot el que ha dit en Tomàs Roy, costa afegir alguna cosa més. Donar-vos les gràcies pel seguiment que heu fet d'aquests 18 capítols que queden ja a internet, a catradio.cat i a les principals plataformes de podcast per sempre, per tota la vida. Estem orgullosos del que hem après i del que hem fet. Som Carles Planes Bou, Marcel Arenyes, Joan Arenyes i Mariola Dinarès. Gràcies a Catalunya Ràdio per creure en el poder del podcast, per divulgar i formar. Gràcies també a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya pel suport en aquest podcast de servei públic. Esperem que n'hi hagi molts més i com que les plataformes de podcast enllacen els capítols, avui puc dir que el següent capítol escoltareu tots els detalls de la ciberguerra amb en Carles Fragoso. És el capítol 1. Comenceu tantes vegades com vulgueu. Fins aviat.
La ciberseguretat té moltes cares i molts perfils laborals. La ciberseguretat ofereix moltes oportunitats. És una feina de present i de futur. I falten professionals. Estudia ciberseguretat i assegura't un lloc de treball. És una recomanació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.